Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Anys al teu costat. 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajudes a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
El somni de Francesc per Europa. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana recollim alguns aspectes de l'extensa carta en què el Papa dibuixa la història i els valors del continent. Somiu amb una Europa secular sana, en la qual Déu i César són diferents, però no oposats, oberta a la transcendència, escriu el pontífex en una de les quatre visions de la missiva.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'avanera i les vostres peticions.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs ja ho sabeu que fa setmanes en aquest programa ens estem interessant per molts sectors, per moltes persones a les que afecta el Covid, i no només el Covid, sinó les seves restriccions, com els confinaments. Segur que també afecta a molta gent que pateix una malaltia. És per això que avui volíem parlar d'una en concret, la distròfia muscular congènita, que afecta tot Espanya a 24 persones. I és que el proper 15 de novembre, a més, és el Dia Mundial de les Malalties Neuromusculars. Ho volíem comentar tot plegat amb en Xavi Bulbena. Ell és president de l'associació Impulsa't. Xavi, què tal? Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Deixa'm preguntar-te primer de tot què és, pels que no ho sabem, i com afecta la distròfia muscular.
Mira, doncs la distròfia muscular, que en aquest cas afecta a la meva filla i als altres 24 afectats, és una malaltia d'origen genètic, per tant, parteix que hi ha una alteració dins del codi genètic de la persona, i és una malaltia que, al final, el quadre de la persona físic és bueno, primer, és una malaltia molt severa, això sí, per tant, la vida està compromesa des dels primers estadis del naixement. És crònica, vol dir que a dia d'avui no té cura ni es reverteix la malaltia, i a més és degenerativa, és a dir, que en tot cas la persona al llarg de la vida va perdent facultats, no? Llavors, és una malaltia que afecta a la capacitat de generar múscul de qualitat, val? Per tant, és una afectació totalment física. A nivell cognitiu, els nostres fills no tenen cap mena d'afectació, són nanos normals en aquest sentit, però sí que físicament els afecta molt. I per fer-se una idea així molt gràfica, és com si nosaltres ens pugéssim la gravetat 100 vegades. És a dir, la Júlia, si li posa una samarreta de màniga llarga, ja pot alçar menys el braç, no? Només pel pes del propi teixit. Vull dir, no es pot trascar el cap, no pot menjar sola, i no pot fer pràcticament res sola.
Ens explicaves, Xavi, que és una malaltia que afecta totalment el físic, per tant, no és cognitiva, i entenc que els nanos que la pateixen en són absolutament i plenament conscients del que tenen.
Del tot, del tot. I, a més, són nanos que també compensen molt aquesta faceta cognitiva, perquè sempre estan observant, no?, els altres com fan coses, llavors són cognitivament, són fins i tot força espavilats, no?, sí, en aquest sentit. El que passa és que, clar, són plenament conscients de que ells tenen unes limitacions i que han d'estar constantment demanant ajuda per fer les coses.
Estan parlant de com afecta la malaltia, evidentment, a la gent que la pateix, però normalment no preguntem com afecta a la família, com afecta a l'entorn, als acompanyants de la gent que la pateix.
Jo diria que els nanos neixen amb aquesta malaltia, per tant, ells la porten incorporada en el seu si diari, no? A les famílies ja és una altra cosa, perquè, malgrat estem molt contents, és un regal, la Júlia, per nosaltres, ens ensenya moltes coses i ella està aquí i és fantàstica, no? Però sí que és veritat que el dia a dia et supera moltíssim, no? Necessitem, òbviament, la Júlia necessita algú al seu costat. També el fet de les infeccions que pugui agafar a l'escola o així poden ser molt, molt, molt greus. En el seu cas va estar a la UCI, aquest Nadal passat va estar un mes i mig a la UCI, no? Vam passar els Nadals a la UCI, intubada, no?, per un tema respiratori. Per tant, què fa això? Que el germà tampoc pot anar a escola, no pot anar a escola bressol per no portar virus cap a casa, no? I això fa que la nostra família, doncs, un pugui treballar, l'altre no pugui treballar, no? Això ja econòmicament es nota moltíssim, no? I després també la falta d'intimitat, perquè llavors hem de captar ajuda, doncs, dels avis o d'algú que ens vingui a ajudar, no?, per poder fer el dia a dia i tirar-lo endavant, no? I això és el que és, per mi, és més dificultós. I, a més, doncs, clar, volem tirar endavant l'associació, no? Són famílies de per si ja molt carregades, no?, a nivell de dedicació. I jo diria que és això. Bàsicament és molt intens, molt, molt, molt intens. És com que allò que diu la gent, el temps passa tan ràpid, i jo penso, dic, en 3 mesos he fet tantes coses que no sé si em passa ràpid o lent, no?, de les coses que faig.
De seguida parlem d'aquesta associació que heu tirat endavant, d'Impulsa't, però deixem també que et pregunti com està afectant la situació que estem vivint tots de pandèmia. Suposo que és agreujada, que és en molta major mesura el que esteu vivint a casa. I ho dic perquè em deies, hem passat moltes estones a l'UCI, per exemple, no sé fins a quin punt us fa cosa anar a l'hospital amb tot el que s'està vivint, o com afecta el confinament a la Júlia, a la teva filla.
Clar, la Júlia no va a escola des del setembre, tot i que té 6 anys i va començar primer. Sí, hauria d'anar a l'escola, no va a escola perquè els metges van recomanar que no anés a escola en aquest entorn, no? Clar, no, nosaltres extremem moltíssim més les mesures, totes les famílies amb qui anem parlant, aquestes 24 famílies ens transmeten el mateix, que tenen molta por, no? Però sí que han d'anar a l'hospital. La Júlia va un cop al mes o de vegades fins i tot 2 cops a l'hospital perquè és important, no?, per la seva vida, anar revisant que tot està a lloc, no? Llavors, amb molta por es passa, amb molta por i segurament, doncs, encara més paranoics del que hauríem d'estar tots, no?, de la por de que algú porti el virus cap a casa, no? I de que això acabi, doncs,
doncs, amb la vida dels teus nanos, no? Perquè en el cas de la Júlia podria ser extremadament greu i jo et diria, de 20 dels 24 afectats, seria extremadament greu que agafessin el virus.
Xavi, com neix Impulsat?
Doncs Impulsat neix el 2016. Fins al 2018 no som ja plenament operatius, no? Però el 2016 ens venen a veure uns amics a casa que es dediquen a investigar i a difondre ciència, no? I ens diuen, escolteu, hi ha hagut alguns avenços en teràpia gènica, no? La vostra malaltia és purament genètica, per tant, bueno, sembla que s'obre un horitzó d'esperança en això i que us semblaria, doncs, posar esforços, intentar construir una associació que ara mateix no existeix, no? I, bueno, dit i fet, vam començar a investigar, realment no existia cap associació de la nostra malaltia, no? I tampoc hi havia cap mena d'investigació. Quan nosaltres vam ser diagnosticats, ens van dir, bueno, aneu cap a casa, intenteu passar el millor que es pugui i intenteu ser feliços com podeu. I, de fet, ho som era feliços. Però, bueno, vam dir, doncs, va, lluitem cap aquí, doncs anem a lluitar, no? I ens vam engrescar, vam començar a donar veus i aquí la gent ens ha ajudat moltíssim. La nostra associació es basa, sobretot, en el voluntariat, en el que ens ajuda la gent del nostre entorn, no?, i té un enfoc, doncs, a trobar la cura per aquesta malaltia, no? I a això ens dediquem. Després, a més, també, doncs, som una xarxa de recolzament per noves famílies, és a dir, quan algú diagnostiquen el seu nano amb un any de vida, o menys d'un any de vida, no? Doncs fem el suport d'acompanyament, els expliquem que som una comunitat, no?, i els donem suport, i després també divulgar la malaltia, no? Però Impulsat neix això, el 2016 i el 2018 ja comencem a estar més actius, a fer activitats i a donar-nos a conèixer.
Dèiem que la distròfia muscular és una malaltia que afecta 24 persones a tot l'estat. Això complica la investigació i la divulgació de què és i com afecta la malaltia?
Doncs sí, Joan, això complica moltíssim, perquè al ser una malaltia rara, els recursos a nivell de farmacèutica no hi són, pràcticament. Perquè, malgrat és molt costós pel sistema tenir gent tan malalta, no? Segueixen sent els números molt baixos, llavors ningú hi vol posar, no?, esforços econòmics per finançar línies de recerca. Per què? Doncs perquè estem, bueno, perquè hi ha 3.000 malalties rares i llavors ningú vol lluitar per la teva, no? Perquè no hi ha retorn, allò que li diuen retorn, no? Poso calés, trobo la cura, curo la gent i l'estat em paga, això no passa.
Diguem-ho, tal com sona i tal com hauria de sonar, i és així de dur i és així de clar, Xavi, no interessa?
No, jo arribo a la conclusió que no interessa, perquè si interessés, nosaltres pensa que tenim una voluntària, la Laura, que està permanentment rastrejant xarxes i xarxes mèdiques per trobar si hi ha investigació. I sí que n'hi ha, però és a nivell universitari. Hi ha alguna cosa, d'alguna farmacèutica que ha mostrat interès, però és molt incipient i tampoc s'ha concretat en res molts anys, no? Per tant, m'atreveixo a dir que no interessa. Si no ho entenc perquè no hi és.
El proper 15 de novembre és el Dia Mundial de les Malalties Neuromusculars i des d'Impulsat voleu visibilitzar-la, no?
Sí. Sí, de fet, això és gràcies a una gent que ens estan ajudant, que es diuen La Sembra, que és bueno, una agència de comunicació, per entendre'ns, però especialitzada en el tercer sector, no? amb aquest tipus d'associacions, doncs, que no podem tampoc aspirar a grans inversions en comunicació, i ens ajuden molt perquè el que volen fer és, doncs, donar visualització a través d'internet. I aquí hi ha hagut una cosa molt important que també ens ha impactat el Covid. A nivell de persones és el que t'he explicat abans, no? La por i tot això, no? Però a nivell d'associació hem reduït el 60% dels ajuts que ens donaven. Per què? Perquè molts dels ajuts venien per activitats a l'aire lliure, curses, no? Totes aquestes activitats benèfiques que es fan a l'aire lliure on interactuen persones, no? I això ha quedat totalment anul·lat, no? Llavors ens hem trobat que de cop tenim una gent a Vall d'Hebron que estan fent recerca que no sabem si l'any que ve els hi podrem pagar a la persona que està treballant per la nostra malaltia, no? I això és potser el gran impacte, no? I això és, aquesta és la dificultat. Llavors intentem en aquest Dia Mundial, doncs, donar visibilitat a l'associació i farem un webinar, que hi és tothom convidat. En el webinar s'explicarà la malaltia, però també hi haurà una part de contes pels petits, no?, amb una entrada, bueno, amb un tiquet invers, no?, allò de que dones el que tu creus per veure aquest conte, que l'explica l'Anna Roca, que és fantàstica explicant contes. I, bueno, intentem fer una mica, doncs, anar cap a també online i visualitzar-nos a través de les xarxes, perquè físicament no podem.
Tot plegat sota el lema "Tu impulso nos hace volar".
Sí. Sí, sí, això és la Meritxell, la nostra coordinadora, que és el motor de l'associació i que és fantàstica, una persona bestial, i sempre està pensant, no, amb aquest tipus d'eslògans, doncs, de fer volar algú, no, doncs, que no pot ni sostindre's en peu, no? És com aquesta sensació de... que a més els agrada molt, la Júlia, quan puja una tirolina o alguna cosa, aquesta sensació de llibertat que et dona el fet de volar, i és algú que coincideix amb tots els nens.
Xavier, qui ens estigui escoltant i digui, ostres, jo vull ajudar a aquesta causa com sigui, a través d'impulsat.org pot fer-ho?
I tant. Sí, sí, allà ho pot fer. Ja tenim un sistema de donacions. També voluntaris, també, bueno, venem samarretes, que són molt xules, amb un disseny molt xulo, i a través d'allà trobareu les maneres. Hi ha una part que diu donacions i bueno, el 100% del que es dona, doncs, va enfocat a promoure la recerca en aquesta malaltia rara, ja que per la via pública, doncs, és molt, molt incipient el que ens arriba, i si no ho fem entre tots, doncs, malament rai.
N'hem parlat, d'ella n'hem parlat, però deixa'm preguntar-t'ho, com està dia d'avui la Júlia?
La Júlia avui està bé. Ella va tenir molts problemes de nutrició, perquè penseu que, clar, tots els músculs menys el cor en el nostre cas estan afectats, no? El cor no ho està. Però què vol dir? Que menjar també li costa molt, i ella ha estat molt, molt prima, molt prima. I ara, bueno, sembla que ho vam solucionar a través de menjar a través d'una sonda i tal, i ha anat guanyant pes. I ara la Júlia està bé, està contenta. No acaba d'entendre això que estem sempre a casa, perquè li agrada anar a passejar i li agrada fer coses, i no ho acaba d'entendre, però bueno, és una nena molt, molt positiva i molt alegre, i és una passada, no? I, sí, sí, està bé, ella està bé, la Júlia ara mateix està bé, però bueno, l'hem d'operar a l'esquena en 6 mesos, això sí, perquè la columna li està apretant una mica els pulmons. Bueno, això són coses que no... Que van més enllà, no? Vull dir que, com us he dit, és degenerativa, per tant, ens anem trobant amb problemes on les solucions de vegades no són de guanyar, sinó de perdre menys, no?
Des de la desconeixença total, la Júlia somriu?
La Júlia sí que somriu, i tant.
Sí, eh?
Els ulls preciosos i grossos. Si ho mireu al web, veureu fotos de nanos i veureu que tots som molt riallers.
Ho deia perquè el nostre productor, en David García, que abans de començar aquesta entrevista li preguntava a en Xavi quina cançó li alegra el dia a la Júlia. I jo crec que no, de veritat, crec que no podia ser una millor, així que marxem amb aquesta, si et sembla, Xavi?
Moltes gràcies, Joan.
Compte amb mi, xarango. Xavi Bulbena, president de l'associació Impulsat, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, un petó a tots. Adéu.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies. Si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo de lluita. I si l'esperança et descuida, el els mals passos, hi haurà uns braços on t'amor. I tu i jo
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, avui un dia en el que volem parlar del nou servei de dol a disposició de la ciutadania i del servei d'acompanyament al malalt, el SEDIM, impulsat des del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Església de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Acompanyar Can Eva. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb Marta Burguet. Ella és coordinadora del nou servei per l'atenció al dol i la malaltia de l'Arcabisbat de Barcelona. Marta, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies.
Deixa'm preguntar-te com neix primer de tot aquesta iniciativa de SEDIM.
Doncs d'entrada neix durant aquest temps en el que el confinament ha portat a una major sensibilitat cap als processos de dol. Tots n'estem al corrent i sabem el que costa de pair-los, de digerir-los, donat que la distància física de les persones properes als que estan hospitalitzats doncs ho fa molt difícil acomiadar-se d'aquestes persones. Per tant, sorgeix fruit d'aquesta sensibilitat i de la voluntat d'acompanyar en aquests processos.
Per tant, precisament ara cal més acompanyament en la malaltia i el dol que mai?
D'entrada cal perquè s'ha restringit l'accés a poder-lo sostenir i, per tant, d'entrada sí que cal, donat que hi ha aquesta prevenció a acompanyar en aquests moments. I, d'altra banda, perquè el nombre de persones que necessiten aquest servei doncs, també ha incrementat, donada la situació actual. Certament són moments complexes en els que els processos de comiat i d'acompanyament en el dol s'han anat incrementant.
Per tant, heu vist incrementada, entenc, aquesta necessitat a la gent que no s'ha pogut, sobretot, acomiadar dels seus estimats, ja sigui allà a les residències, als hospitals, per aquesta època de Covid que ens ha tocat viure a tots, no?
Certament, aquest increment fa que sorgeixi aquesta sensibilitat i que vulguem donar-hi resposta. En el món civil n'hi ha molts serveis que cobreixen aquesta resposta, però nosaltres hi hem volgut donar aquesta impronta des de la vessant també espiritual, contemplant també aquesta dimensió de la persona.
Te li fa l'edat que tinguis per tal d'afrontar el dol?
Tant li fa en el sentit que toca sí o sí afrontar-lo. El tema és que tenim maneres diferents d'afrontar-lo en funció de l'edat. Els infants, a vegades ens sembla que els hi costa més, però també estan més desperts a les coses, als processos naturals, cosa que als adults a vegades els processos naturals ens costen més. Sí que els infants es pregunten molt i es pregunten molt pel sentit de les coses, no? I per què hi ha darrere d'aquests processos quan la persona estimada doncs no hi és. Però potser ho tenen treballat d'una altra manera. Als adults ens costa més perquè ens hem impermeabilitzat moltes vegades cap a l'expressió dels sentiments que tenim darrere d'aquests processos de dol. En tot cas, el servei vol oferir aquesta disponibilitat o aquest acompanyament a totes les persones que puguin necessitar-ho, independentment de les edats. Per això també hi ha un programa que pot anar vinculat a l'àmbit pedagògic dins de les escoles, donat que els infants també necessiten pair i digerir, infants i adolescents i joves, pair i digerir aquests processos.
Segur que moltíssima gent, a part de l'atenció al dol, com dèiem, i és que aquest servei també ofereix acompanyament a la malaltia, segur que molta gent, deia, es pregunta com pot ajudar una persona malalta que no podem ni veure ni abraçar. Marta?
Perdó?
Deia, deia que en aquest moment segur que hi ha molta gent que es pregunta com podem ajudar nosaltres a una persona malalta que no podem ni veure ni abraçar, no?, en aquests moments.
S'ho pregunten i també hi ha opcions, no? És a dir, d'entrada als hospitals també, així com al principi semblava que dificultaven per prevenció, dificultaven molt més aquest accés dels propers als malalts, a hores d'ara, veient que això no era la manera adequada, sí que s'han vehiculat altres maneres, no? En alguns hospitals s'està permetent que almenys un familiar o una persona propera a aquell malalt doncs hi tingui accés, amb mesures de prevenció, però almenys una persona. S'han posat dispositius també tecnològics, és a dir, ens hem anat sensibilitzant, ens hem anat adaptant, perquè al principi el desconcert, el desconeixement, fa que prenguem mesures que a vegades no són les adequades i anem aprenent per assaig-errors davant d'aquestes situacions que ens sobrepassen i que ens venen i ens desconcerten a tots plegats.
I entenc que la fe és una part importantíssima d'un projecte com aquest, eh?
Sí, d'entrada és l'impronta que nosaltres volem donar-hi, és a dir, en les fases i en els processos d'acomiadament de la vida sorgeixen tot un seguit de qüestions vitals, no? És un moment en què les persones toquen fons i sovint surten aquelles preguntes pel més enllà, aquelles preguntes de qui sóc jo, què faig aquí, quin sentit profund té la vida. Són ocasions per retornar a vegades aquell sentit interior que cadascú tenim, no? I apareix moltes vegades en aquests moments per aquesta sensibilitat i aquesta porositat, apareix la pregunta pel transcendent. I una mica és des d'aquest impronta, des de la dimensió transcendent, des de la que volem donar resposta en aquest acompanyament. Moltes persones reconnecten amb aquella trajectòria potser religiosa que havien tingut i que pel que fos l'havien deixat, o d'altres se'ls desperta aquesta dimensió que és inherent a tota persona i que potser no s'havien plantejat mai, i en aquest moment doncs sorgeix aquesta pregunta. Per tant, la resposta que volem donar-hi és aquesta, des de l'Evangeli, des del missatge de Jesús.
Ara ens deies, la fe és una part importantíssima perquè moltíssima gent es pregunta per aquest transcendent en moments com aquest, no? En qüestions d'algú que està passant una malaltia o algú que està passant un procés de dol, quantíssima gent es pregunta allò que tots pensem, el per què a mi?
És vital preguntar-s'ho, no? D'entrada respon aquest sentit de la vida que cadascú volem trobar al llarg de la nostra trajectòria vital i que cadascú volem tenir. I el per què a mi és una pregunta i que bo que ens la plantegem, no? En processos així, ja no només processos de finitud de la vida, sinó processos de trencament de trajectòries vitals, com ara veiem que moltes persones, doncs, el seu projecte de vida s'ha quedat estroncat per les situacions econòmiques, per les situacions que estem visquent, i per tant, el per què a mi és una pregunta, jo diria, inherent, i que en definitiva ens indica que estem visquent, i que per tant hi ha una passió per viure, no? Benvinguda pregunta, quan ja... Quan podem fer-nos-la i anar orientant respostes i objectius vitals.
Si estem passant per aquest moment de dol, si estem passant per una malaltia, com ens hi posem en contacte amb el SADIM?
D'entrada hi ha uns telèfons que hores d'ara tenim a la web i una pàgina web que la gent hi pot accedir. La pàgina web és sadim.org. En allà hi teniu uns telèfons de contacte, un servei també disponibilitat presencial. La nostra intenció és poder oferir aquest servei de manera presencial. Dic intenció perquè caldrà veure com es pot fer amb les mesures de seguretat pertinents, però en tot cas la seu física, aquest espai físic, està ubicat a la plaça Urquinaona, número 11, Ati, i en allà disposem d'un espai per també fer aquest acompanyament personal, que la intenció és vehicular-lo a través de grups de dol, grups d'acompanyament en el dol.
Marta Burguet, coordinadora del nou servei per l'atenció al dol i a la malaltia de l'Arquebisbat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i posar-hi llum sobre tot plegat.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.